Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ens despertem amb 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Vic i 6 graus a Torredembarra. I avui sí, després de 2 dies sense trens, d'ahir després també de l'acord entre el govern, Renfe i maquinistes, avui Rodalies hauria de tornar a funcionar i, de fet, ja circulen, diuen, els primers trens. Aquest és el so d'un tren de l'R2 aquesta nit a l'estació de Granollers, l'única línia que es va restablir ahir a última hora. La resta ho faran aquest matí un cop els sindicats de maquinistes han seguit comprovant durant tota la nit la seguretat de tota la xarxa.
I seguirà treballant tota la nit per complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei i d'aquesta manera podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible.
Amb la màxima normalitat possible, deia el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Doncs per tercer dia consecutiu, desplegament també especial al matí de Catalunya Ràdio i als serveis informatius de Catalunya Ràdio per veure en què es tradueix aquesta màxima normalitat possible. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hi ha trens o no hi ha trens?
Hi ha trens.
Ah. Molt bé, aleluia, vinga. Hi ha trens, vol
doncs
dir que...
Sí,
sí, però sí, sí. N'hi ha molts, n'hi ha pocs, tots?
Hi ha els que hi hauria d'haver a aquesta hora. Mira,
perfecte,
nosaltres n'hem vist sortir cap a l'aeroport, cap a Manresa i cap a Maçanet. I ara, avui, les pantalles, que sí que funcionen, en veiem denunciats per la pròxima mitja hora, a la R4, a la R1, a la R2 Nord... també s'anuncia a la mitjana distància un R11 cap a Girona. Les línies que no hem anunciat no vol dir que no hi hagi trens, però de moment això és el que veiem als serveis anunciats. Com hem sentit, ens en vam anar a dormir amb l'anunci de Renfe que avui es posarien en marxa totes les 13 línies que té la xarxa de Rodalies amb aquesta màxima normalitat possible. També va avisar l'operador que hi pot haver algun tipus de disfunció. Hem d'entendre algun tren que no passi. Per tant, al llarg del matí ens hauríem d'anar acostant a la normalitat. De moment, el que us podem dir aquí a Sants és que, pel que veiem, el matí comença amb una certa aparença de normalitat.
I usuaris n'hi ha? O hi ha gent que ja ha optat directament a una alternativa? Perquè, clar, avui hem de posar el focus també a les carreteres, perquè ja vam veure el que va passar.
Sí, sí, n'hi ha. Sants, aquesta hora és una estació més receptora de viatgers que no de molta gent que vingui a buscar el tren aquí, però n'hi ha, molt pocs n'hi ha, ens hi hem acostat i ens hem trobat de tot, també t'ho he de dir, des de l'usuari emprenyat, que directament ens ha dit que aquesta hora no està per fer entrevistes després dels 2 dies que porta, fins a l'usuari esperançat, que confia que avui sí que pugui arribar a la feina.
Gràcies, Joan. Anem cap ara a l'estació de Mataró, a la R1, que és la que més passatgers porta. Mar Riera, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, quan faltaven 10 minuts per les 6 del matí, ha arribat un tren de Calella en destinació a l'Hospitalet, per sorpresa de molts passatgers que es coneixen ben bé de cada matí. Hem parlat amb la Maite, que després de 2 dies agafant l'autobús, confiava a marxar avui amb tren cap a l'Hospital del Sagrat Cor, on treballa. Sentim-la.
Van en taxi a buscar els maquinistes per portar-los a l'estació que han d'anar-hi. Ahir posa l'hora, però diu que van pujant l'hora. Digo, bueno, a mi m'han posat l'avís a Rodalies, a l'aplicació, i per això he vingut cap aquí directe.
Doncs ha acabat marxant amb aquest segon tren que passava per aquí, per l'estació de Mataró, i ara el proper, pel que veiem, ja sortiria amb una mica de retard. I el següent ja és cap a les 6:45 del matí.
Doncs gràcies, Mar. I anem cap a Molins de Rei. Allà hi tenim el David Àngela. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs també aquí aparent normalitat a l'estació de Molins de Rei, aquí al Baix Llobregat. L'estació està oberta, el bar funcionant i els panells informatius anunciant el pas dels trens de la R4, si bé el primer tren, que havia de passar a les 5:07, no ho ha fet fins a 6:45. Sí, com sigui, amb els retards habituals, a diferència d'ahir, avui ja es veuen circular trens per aquestes vies. Això ens deia una passatgera que a les 5 del matí ja era a l'estació per agafar aquest primer comboi.
A plaça Catalunya, a treballar. Tengo que entrar a las 6 de la mañana. Hoy sí, según la pantalla que vemos, que sí. Y los policías han venido a decirnos de que sí, que tienen información de que va a salir de Mataró. No, la misma hora, porque antes de ayer y ayer hemos cogido el bus hasta 4 Caminos y de ahí ferrocarriles. Hoy normaliza.
Doncs avui sí. Avui Rodalies de moment funciona, tot i la intenció, recordem, de reprendre avui el servei a poc, s'han reforçat també mesures de transport alternatiu. El govern ha contractat 100 autobusos més i es mantenen aixecades les barreres de la C32 al peatge del Garraf, i tot pagat per intentar evitar una nova jornada de caos que vam tornar a seguir minut a minut ahir a Catalunya Ràdio.
Volem que algú ens doni una explicació, perquè nosaltres no som el sac de boxa de tothom.
Es nota que no han posat els diners que corresponien, perquè tot això s'ha d'anar mantenint. I aquests diners, què ha passat, senyor, sisplau?
Pensant que avui jo podria agafar el tren, que és el que van dir ahir a les notícies, i ara resulta que em trobo que no. Pues va la gràcia, no? O sigui, i ara què? Com m'organitzo jo un altre cop? És que és un cachondeo, això.
És desastre.
Sin tren i sin autobuses. Pues que és una mierda.
Avui a quarts de nou al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera de Territori i també portaveu del govern, Sílvia Paneque, i parlarà el govern evita definir el que va passar ahir, que va diuen que no es pot definir com a vaga encoberta, tot i que moltes veus apunten de que estaríem parlant d'una vaga encoberta dels maquinistes. Això, tot i les xifres.
Que no ha tingut capacitat d'activar el servei per falta de maquinistes. Les xifres són 6 sobre una plantilla total de 140.
I què diuen els maquinistes? Doncs que ahir no es donaven les condicions de seguretat per treballar i que tant el govern com Renfe estaven al cas. Diego Martín, del sindicat SEMAF.
Nosotros necesitábamos ese informe que no se había elaborado. Ya sabían perfectamente que el servicio no se iba a poder retomar y aún así estaban anunciando la puesta en servicio.
Uns problemes de seguretat que, tal com va admetre al matí de Catalunya Ràdio el ministre de Transports, Òscar Puente, es deuen en bona part a la històrica falta d'inversió. Això fa que, per exemple, en episodis de fortes pluges sigui més fàcil que caiguin pedres, arbres o murs a les vies. Llançava aquest avís després de l'accident de Gelida.
También habrá que valorar cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio. Yo creo que eso también es un elemento que está sobrevolando, obviamente, en las reflexiones que hay que hacer.
Avui en parlarem ampliament a partir de les 9 a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. En tot cas, la notícia a aquesta hora del matí, com dèiem, és que ja han sortit els primers trens. Benvinguts a un nou matí de ràdio. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un problema informàtic a les oficines del Servei d'Ocupació, que segons destaca el periòdico, fa que més de 6.000 persones aturades no puguin fer cursos de formació. Segons explica el diari, és un canvi normatiu que ha obligat a fer un canvi de servidor, que ha suspès una part dels cursos que financia el govern ben bé fins al mes de març. El Servei d'Ocupació, segons el diari, diu que aquest canvi s'havia de fer tant sí com no i garanteix que els afectats sí rebran formació aquest any.
I a Brussel·les.
Tot gira al voltant del Mercosur un dia més. El Parlament Europeu, recordem-ho, va votar a favor de portar la de la justícia europea. Això es pot allargar i és per això que hi ha diversos governs, com l'espanyol, que demanen aplicar ja el pacte de manera provisional, cosa que es pot fer. La comissió, però, diu que de moment vol escoltar a tots els estats membres.
I amb què s'han anat a dormir Estats Units?
Amb un acord per mantenir TikTok al país, ja és definitiu. Recordem que Donald Trump va dir que prohibiria l'aplicació si l'empresa propietària, que és xinesa, no en cedia el control a una d'americana. I això... No tinc veu, ja. I això és el que s'ha tancat, ara sí. TikTok funcionarà als Estats Units, operada per una companyia nord-americana que supervisarà Oracle. Oracle és un dels gegants de la intel·ligència artificial i el seu president és molt, molt pròxim a Donald Trump.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el rescat d'un vaixell que ha naufragat en unes aigües que el govern xinès es disputa amb les Filipines. Per això ha sigut conflictiu, però el govern assegura que ha rescatat, de moment, 13 dels 21 tripulants.
Avui és divendres 23 de gener, ara mateix ens està creuant un front fruit de la borrasca Ingrid, però aquest passarà amb més pena que glòria, per tant, ràpidament s'allunyarà, s'obriran clarianes, avui farà sol, ara mateix tenim 1 grau sota zero a Guardiola de Berguedà, 4 graus positius a Sant Sadurní d'Anoia i 10 graus a l'Escala. Compte el cap de setmana, perquè s'espera un cap de setmana molt vent a la meitat sud de Catalunya, tant dissabte com diumenge, vent especialment fort a les comarques de Barcelona, al Pla Lleida i a tot Tarragona. I, en canvi, a la meitat nord del país tindrem precipitacions demà dissabte que poden ser en forma de neu en cotes baixes de 600 fins i tot puntualment per sota al voltant dels 400 en alguna raconada. Sembla que aquesta precipitació s'allargaria a la tarda de dissabte i diumenge a la tarda es podrien tornar a repetir, però només a la zona pirinenca i en cotes ja un palet més altes.
I ara que aquest mes fa 50 anys del concert de Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, aquelles actuacions que van transcendir també la dimensió cultural i van ser una mena de far també i de crit de llibertat i d'esperança, doncs avui al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 entrevistarem a Lluís Llach des de la seu de l'ESGAE. I a l'Àgora a partir de les 9 tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 11, Silvia Solanes Marjurado. Bon dia.
Bon dia.
Ja ens actualitzem. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa collen el govern per la gestió del caos de la mobilitat amb l'amenaça d'Esquerra de reclamar dimissions si no hi posen remei.
Junts parla d'incompetència i demà convocar la seva cúpula a la Catalunya del Nord per abordar-ho.
En un missatge a les xarxes, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, assegura que exigiran dimissions si el govern no soluciona la crisi. Això passa per la reobertura de l'AP7 amb obres immediates, diu Junqueras, i la represa del servei de Rodalies. Esther Capella, portaveu parlamentària d'Esquerra.
Si no es veuen capaços de fer funcionar al país, que deixin pas.
Això mentre els comuns han titllat d'irresponsable haver anunciat la represa sense garanties. En paral·lel, Junts apunta la falta de lideratge i la ineptitud del govern com a causa de la situació.
I és el moment de dir ja n'hi ha prou. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé.
Carles Puigdemont ha citat demà els seus a la Catalunya Nord per tractar la crisi de Rodalies. Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això mentre a Madrid el Partit Popular s'ho capa a la crisi ferroviària i ha reclamat la compareixença urgent de Pedro Sánchez al Congrés perquè expliqui si la xarxa de trens és o no és segura. Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
Pedro Sánchez gestiona un gobierno con un ministerio en el que ha tenido ministros como Ábalos, que tiene cargos y altos cargos de ese ministerio imputados. Es el responsable de haber puesto a Óscar Puente. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que venir a dar explicaciones.
Indignació també del món local per la crisi de mobilitat.
Els ajuntaments es queixen que no tenen les facultats per oferir transport alternatiu al tren i atribueixen la situació a la falta d'inversió endèmica. Meritxell Budó és presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i alcaldessa de la Garriga.
Això no pot continuar d'aquesta manera. Necessitem que s'inverteixin aquestes infraestructures. Els ajuntaments el que no podem fer és posar autobusos perquè amb quin criteri, fins a on o fins a no on, vull dir, d'un dia per l'altre, ni a més, és la nostra competència.
Des del Maresme, el president comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, parla de deixadesa administrativa.
Amb el tren tenim el problema que es van traient les puses de sobre, Rodalies t'envia Adif, Adif t'envia Renfe, Renfe t'envia Territori.
I el ministre Puente admetia ahir al matí de Catalunya Ràdio que Rodalies és vulnerable a conseqüència de l'infrafinançament. Posem xifres també a aquesta desinversió estatal als últims anys a la xarxa ferroviària amb Andreu Merino i Ot Serra.
El grau d'execució pressupostària de DIF a Catalunya entre el 2010 i el 2023 és del 49%.
De 9.800 milions d'euros promesos, només se'n van destinar efectivament 4.800, és a dir, es van quedar pel camí 5.000 milions d'euros.
Aquestes dades fan referència a la inversió en la infraestructura, les vies, catenàries, estacions o sistemes de seguretat. Però també passa amb Renfe, l'operadora, que s'encarrega de la gestió dels trens.
En aquest cas, el grau d'execució és més alt, d'un 62%. Si englobem la inversió de DIF i de Renfe, doncs el resultat és que un de cada dos euros pressupostats no s'executa.
En xifres absolutes és cert que els governs del PSOE han pressupostat més diners que el de Mariano Rajoy, però en tots dos casos s'incompleix l'execució.
I mentrestant, avui serà el segon matí amb l'autopista AP7 tallada entre Martorell i Vilafranca en sentit sud. El tall continuarà com a mínim fins demà.
Trànsit confia que avui hi hagi menys problemes que ahir a les vies per on es desvien els cotxes.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amiel, assegura que el Ministeri de Foment, que és el titular de la via, els ha citat a una visita aquest cap de setmana, en concret dissabte, per valorar la situació.
Per veure quina seria la solució de trànsit, si és que hi pot haver-hi una solució. Per tant, ens emplacem aquesta visita de dissabte per donar novetats. Però sí que ja podem avançar el que era un tall d'hores en un primer moment ja vam dir que es convertia en un tall de dies i que segurament continuem pensant que serà un tall de dies.
Segons les dades de trànsit, la C32 va doblar la intensitat mitjana diària de vehicles ahir, amb les barreres dels peatges a pujades, que avui també seguiran així. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a l'espera de confirmar les últimes identificacions, el balanç de l'accident de tren de Còrdoba es tanca amb 45 víctimes mortals.
La Guàrdia Civil ja ha entregat un primer atestat al jutjat després de finalitzar la inspecció de la zona de l'accident ferroviari.
Un aixecament dels dos cadàvers força complicat, segons ha explicat Fernando Domínguez, cap del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Los vagones del Albia, sobre todo el primero y el segundo, pues tenían unas circunstancias pues bastante deterioradas y pues hemos sido finalmente capaces de encontrar a estos dos cuerpos. Debido a las circunstancias en las que encuentran, el levantamiento está durando más de lo que ha durado pues, con carácter general para los otros cuerpos.
L'informe de la Guàrdia Civil recull les dues caixes negres, 2.500 fotografies i la declaració del maquinista de l'Irio. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I qui ha trencat la treva institucional i que hi ha hagut fins ara en aquest accident ha estat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que exigeix responsabilitats polítiques. Són declaracions a Onda Madrid.
Sabemos lo que está pasando y todo el mundo conocemos a este gobierno. Sabemos que esta ley del silencio pues obedece a que necesitan ganar tiempo como en el apagón para buscar culpables y despistar.
I Adif assegura que només queden 6 trams de la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid amb la velocitat limitada.
En els punts on es mantenen les restriccions, la velocitat màxima és de 230 km per hora. Tot i això, el representant de la UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha explicat a aquesta emissora que després de revisar els trams on hi ha vibracions, s'ha limitat la velocitat a 80 km per hora en algunes zones entre Lleida i Tarragona.
En cuanto han pasado los trenes ocultadores con las vibraciones, ha sido alucinante. Entre Lleida y Tarragona, una vía de alta velocidad 300, hay 6 limitaciones a 80. Eso lo han puesto hoy, para que vean. Yo no voy a decir que Adif está haciendo las cosas mal, pero tampoco las está haciendo bien, ¿eh?
Adif reconeix que els maquinistes continuen enviant denúncies de punts on han detectat vibracions. Aquestes limitacions estan provocant retards a la línia.
Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies que repassem amb Lara García, Joan Vilaplana i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
La Unió Europea veu com a una victòria que Donald Trump hagi retirat la seva amenaça d'aranzels i d'utilitzar la força militar per conquerir Groenlàndia.
Brussel·les anuncia un paquet d'inversions substancial, diu, per reforçar la seguretat a l'Àrtic després de la cimera de líders europeus celebrada ahir a la nit.
Sense donar xifres, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anuncia noves inversions per reforçar les relacions entre el bloc comunitari i Groenlàndia. Alhora, també ha entonat el mea culpa per la deixadesa, diu, que hi ha hagut fins ara.
Hem invertit menys del que tocava a l'Àrtic i en la seguretat de l'Àrtic, i ara és l'hora de posar-hi remei.
I un cop retirada l'amenaça d'aranzels per part de Trump, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, aposta per passar pàgina i ha demanat que s'apliqui l'acord comercial signat aquest estiu entre Brussel·les i Washington, pocs dies després que el Parlament Europeu n'hagi bloquejat la seva ratificació.
L'objectiu és estabilitzar les relacions comercials entre la Unió Europea i els Estats Units, però al mateix temps la Unió Europea seguirà defensant els seus interessos.
Des de Brussel·les, Bruno Fortiamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'estat espanyol tampoc participarà a la Junta de Pau per Gaza, impulsada per Donald Trump. Ho ha confirmat Pedro Sánchez després de participar per Brussel·les en aquesta cimera extraordinària dels 27 per abordar la crisi amb els Estats Units amb Groenlàndia.
El president del govern espanyol ha justificat la negativa assegurant que aquest organisme se situa al marge de les Nacions Unides i que, a més, no inclourà l'autoritat palestina.
Lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina.
La possible participació de Rússia en aquest organisme també ha generat recels a Londres, que considera injustificable convidar un país que bombardeja Ucraïna. França, Noruega i Suècia tampoc s'hi integraran, i aquesta nit Trump ha anunciat que retira la invitació per participar-hi al Canadà. De moment sí que s'hi han afegit una trentena de països com l'Argentina, Turquia o Israel.
I els Emirats Àrabs seran l'escenari avui i demà de la primera reunió conjunta de la delegació d'Estats Units, Rússia i Ucraïna per buscar un acord que faci possible acabar la guerra a l'est d'Europa. Aquestes últimes hores, Washington ha mantingut contactes amb les dues parts.
La possibilitat d'un acord sembla factible des del punt de vista de Donald Trump, que s'ha reunit amb el president ucraïnès a Davos. Aquesta matinada, a bord de l'Air Force One, de tornada als Estats Units, Trump ha insistit que totes dues parts volen posar fi a la guerra.
I think that
Crec que el president Putin vol arribar a un acord i que el president Zelensky vol un acord per acabar amb 4 anys de guerra.
Zelensky assegura que només queda un escull per arribar a l'acord, el futur de la regió de Donetsk, ocupada al 80% per Rússia, que reclama tot el territori. Mentrestant, Steve Witkoff, enviat de Trump, s'ha entrevistat a Moscou amb Vladimir Putin per aplanar l'acord. Després de la trobada, el Kremlin ha confirmat que hi haurà representació de Moscou a la cimera d'Abu Dhabi.
I la neu que hi ha acumulada al Pirineu suposarà una aportació als embassaments d'uns 600 hectòmetres cúbics d'aigua entre les conques internes i les de l'Ebre. Montse Poblet.
Després de 3 anys de sequera en què ni la neu ni les pluges contribuïen a omplir els embassaments, en el que portem d'hivern ja es pot qualificar d'excepcional, tant per un motiu com per l'altre. Pel que fa a les conques catalanes de l'Ebre, la neu que ja hi ha a les muntanyes pot suposar una aportació als embassaments de més de 500 hectòmetres cúbics d'aigua. María Luisa Moreno és la cap d'hidrologia de la Che.
Es extraordinario en el sentido de que supera la media, con creces, especialmente la de los últimos 5 años.
Pel que fa a les conques internes, l'ACA calcula que amb la neu que ja tenim, els embassaments guanyaran uns 100 hectòmetres cúbics, aproximadament el 20% de l'aigua que poden amagatzemar. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció al que passa a Sils. A la comarca de la Selva, uns 2.000 veïns no poden fer servir aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
Surt tèrbol. A la Llevantada ha acumulat aigua amb fang, pedres i herbes a la zona dels pous, una situació en què també es troben a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa.
Girona, Maria Rovira.
S'hi està fent un tractament i confia en solucionar-ho en qüestió de dies. Eduard Colomer és l'alcalde de Sils.
La causa és, evidentment, que van quedar colgats d'aigua a la zona aquesta dels pous i, per tant, diguem-ne, seria aigua enfangada que s'ha filtrat i, per tant, diguem-ne, embruta l'aigua que hauria d'estar disponible. La resta de paràmetres surten correctes i, de fet, fem analítiques molt constantment perquè ja hem tingut uns antecedents de plaguicides i d'alguns productes que podrien no ser recomanables per la salut. Ara, diguem-ne, el paràmetre que s'incompleix és específicament aquest de la tarbolesa.
Mentrestant, ofereixen un camió cisterna per omplir garrafes, una situació que els va passar també durant el Glòria, quan van ampliar el mur que envolta els pous i ara es plantegen aixecar-lo més. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I us ho avancem al matí de Catalunya Ràdio. Les pèrdues del sector ramader des de l'inici del brot de pesta porcina africana ja s'enfilen fins als 75 milions d'euros.
Sí, aquesta setmana el preu del porc a Merco Lleida no ha aconseguit remuntar, s'ha mantingut en 1 euro al quilo. Això ha suposat la pèrdua d'uns 11 milions més per al sector. El preu del porc ha caigut un 23% des del brot de pesta. Fa un mes i mig se situava en 1,30 euros al quilo. Unió de Pagesos tem que quan s'acabi el brot i es reobrin les exportacions de Barcelona no es recuperi la confiança del mercat asiàtic, que representa el 34% del volum d'exportacions. Rossend Saltiveri, representant del sector porcí.
Entenem que no es torni a revertir la situació de que tornem a ser lliures de PPA i puguem tornar a aconseguir aquests mercats si realment ens tornen a donar la confiança, no? I que no ens l'hagi agafat altres països que tenen excedent de producció i que també són exportadors.
Segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, el sector busca obrir-se a nous mercats. Miquel Vergés és director de Merco Lleida.
El que s'està mirant, doncs, bueno, són destins alternatius a Centroamèrica, Sud-amèrica. S'ha mirat sempre, doncs, bueno, Mèxic, Venezuela, ara és molt més complicat. Hi ha altres països de la zona aquesta, Perú, que sí que podrien ser. El que s'està mirant ara més és Namíbia. Podria ser un destí alternatiu per a alguns productes que anaven cap a sud-est asiàtics.
Fons de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Ramaderia apunten que l'emissió de certificats per poder exportar a altres països és competència del Ministeri.
I ara, tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Comencem amb bones notícies, perquè la pel·lícula Cirat ha aconseguit 2 nominacions als Oscars. La coproducció catalana dirigida per Oliver Laixa i protagonitzada per Sergi López ha rebut 2 nominacions a millor pel·lícula internacional i a millor so, fet en aquest cas per un equip 100% femení. El 15 de març se'n sabran els guanyadors.
La segona.
Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre. Vaig fer-me un nou conegut.
La Ludwig Band, Ginestau, els Amics de les Arts s'afegeixen al Canet Rock d'aquest any. Compartiran cartell amb artistes que ja s'havien confirmat, com Maria Jaume, Figaflaues o La Fúmiga. El Canet Rock, recordem que se celebrarà el 4 de juliol.
Per la finestra, pensant en la joventut, pensant en la seva Irene, això mai no ho he sabut, perquè va.
I la tercera.
Sol és un podem parlar.
I avui a Girona, dia de presentació del nou disc dels lleidatans Selva Nuel, presenten a Foment a 9:15 del vespre.
Què aniràs, Marta?
No, que cap de setmana a casa.
Ah?
Girona no, queda lluny.
Va lluny, però... Bueno, repensa-t'ho, que val molt la pena, no?
Si sí, tant. Si anat a Groenlàndia, això li queda
aquí.
Si anat a Groenlàndia, pots anar a Girona, no? Queda prop. Anem als esports, Robert Prat. Bon dia.
Bon dia.
El 15 de març es faran les eleccions a la presidència del Barça.
Joan Laporta assegura que s'ha triat la data més idònia pel club i per la situació esportiva de l'equip.
Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada i, bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques.
Pedri estarà de baixa un mes per una lesió muscular.
I Ter Stegen, que fa les primeres declaracions com a jugador del Girona.
Reconeix que se li ha fet molt dur deixar el Futbol Club Barcelona.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sí que es un vestuario espectacular en el Barça. Ha sido muy duro, ¿no? Es un cambio grave, sobre todo por 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club.
I el Madrid a judici pels concerts al Bernabéu.
Delicte contra el medi ambient per contaminació acústica. La jutgessa assenyala el director del Madrid, la filial Real Madrid Estadio, que organitza els events al Camp del Madrid. Aquesta decisió arriba 3 mesos després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid doni la raó als veïns i anuli també els aparcaments soterranis que volia construir a Florentino Pérez al Real Madrid. Derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Avui Villarban Barça a l'Eurolliga masculina, 9:15. Transmissió d'aquesta casa, l'exclusió digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. I victòries del Barça i del Reus a la Champions d'hoquei patins. El Barça, líder del grup.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que Foment del Treball, la patronal catalana, l'únic que ha tingut a aportar després del caos de Rodalies, la seva única contribució pública com a la principal organització representant de l'empresariat català, ha estat recordar als treballadors que les hores que no hagin pogut treballar degut a l'aturada de Rodalies les hauran de recuperar. Sí, senyor. Aquesta és la nostra patronal i està bé que es deixin de punyetes bonistes i vagin al que realment importa. Feu el que vulgueu, treballadors catalans, però nosaltres no pensem pagar la festa. Em sembla bé l'honestedat, ho dic seriosament, però sí que demanaria als amics de Foment una mica de rigor. Tal i com ha anunciat públicament la pròpia Generalitat, si els treballadors afectats per l'aturada de Rodalies no poden fer teletreball i poden demostrar que no tenien alternativa per acudir al seu lloc de feina, tenen el seu dret a acollir-se a un permís de 4 dies recollit a l'Estatut dels Treballadors. I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
I avui reprenem les cançons sobre les negociacions al Fòrum de Davos.
En aquest fòrum, diversos països han censurat les interferències de Donald Trump amb Groenlàndia i per això fem segon capítol de cançons que tenen interferències. Cançons amb sons afegits a la cançó. En aquesta memorable Sitting on the Dock of the Bay, assegut al moll de l'abadia, Otis Redding diuen que la va escriure literalment al costat del mar i quan la va gravar li va dir, escolta, afegiu-m'hi sons de gabina, sons d'onades, per donar-li una mica de rotllo, això mateix. I al thriller de Michael Jackson se sentien com modulaven els llops, portes que grinyolaven, taüts que s'obrien, però si hi ha una cançó, Ricard Ostell, que combina de manera sublim, magistral, un so amb el text i la música de la cançó, és aquesta.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Sublim. Sublim.
Que a mi tanto me pone.
Bé, t'has reposat al principi.
Al principi.
Ara, vinga.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Vale. Sublim. No tinc més paraules.
Jo tampoc.
Fui a
a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno.
Són 6:45. Titulars d'aquest divendres. Va, amb Sílvia Solanes, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Després de dos dies sense trens i després de l'acord entre el govern, Renfe i maquinistes, avui Rodalies torna a funcionar. Aleluia. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el matí ha començat amb aparença d'una certa normalitat. Estan passant trens i Renfe ens confirma que s'ha obert el servei a totes les línies, totes les 13 línies, però hi ha demores puntuals, no passen tots els trens que haurien de passar. De fet, ja ens en vam anar a dormir amb aquest anunci de l'operadora, que avui es posarien en marxa totes les 13 línies amb la màxima normalitat possible i que probablement hi hauria alguna disfunció en el servei. Què vol dir això? Doncs que potser algun tren que toca habitualment no passaria i això és amb el que ens estem trobant. També una novetat, no tot pot ser bo, ja ho sabem. Ens diuen que ha caigut la web de Rodalies i que tècnics de la Generalitat treballen per arreglar-la. L'app sí que funciona, però la web ara mateix ha caigut, ja sabem.
La web cau, l'app funciona. Bueno,
exacte, bé, sí. Però, a veure, pel que fa a la circulació de trens, sí, estan passant. Ens confirmen que hi ha servei a totes les línies, que hi ha retards, algun no passa, i això provoca el disgust d'alguna passatgera com aquesta que voldria anar a Maçanet i veu que de moment els trens de la R1, els que li sortiran ara a la pròxima mitja hora, només li arriben fins a Arenys. Ens deia això.
No ho sé, és el tercer dia que vinc a l'estació i no hi ha manera. Estic farta d'haver d'anar a buscar un autobús a l'altra punta de Barcelona perquè em porti a la feina, pagar 7 euros quan jo ja tinc el meu abonament mensual.
Bé, he entrat a la pàgina web, Joan, i veig
sí,
que
mira,
funciona, però funciona però amb un missatge que diu que no funciona el servei. O sigui, potser estaria bé canviar el missatge de la pàgina web de Rodalies dient que sí que funciona el servei. Perquè
sí, ara mateix ens diuen que s'ha recuperat.
Sí, s'ha recuperat, o sigui, però diu el servei no es presta en aquests moments, per causes operatives. O sigui, estem amb el missatge d'ahir, diguéssim.
És el missatge d'ahir, sí, sí. Clarament.
Doncs estaria bé canviar-ho, més que res, perquè si la informació és tan prioritària, doncs que s'apliqui. Gràcies, Joan. A Molins de Rei, a la línia afectada per l'accident, hi ha el David Àngela. David, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí també aparent normalitat. Entre les 5 i les 6 han passat els dos primers trens cap a, des d'aquí a l'estació de Molins de Rei. Ara ho hauria de fer el que ha d'anar a Martorell Central i a les 7 menys 9 minuts hauria de passar el tren amb destí Terrassa Est, segons veiem en els panells informatius. Sembla que es va recuperant doncs la normalitat ferroviària, però els usuaris continuen lamentant la situació. Alguns, com la Cecília, tenen clar que els maquinistes han fet una vaga encoberta.
Jo sé que han de reivindicar els seus drets i, bueno, és l'única manera, no, que tenen, però aquí, concretament a Catalunya, el que ha passat no ha sigut degut a un malestar de les vies, que d'altres vegades potser sí, però en aquest cas no ho ha sigut. Jo trobo que és una excusa molt, molt simplona, no?, per fer aquesta vaga encoberta que estan fent.
Com en dius?
Cecília.
Gràcies, Cecília. Bon dia. Adéu. I ara anem cap a Mataró. Mar Riera, bon dia.
Bon dia, doncs aquí a Mataró passen trens, però van fora d'horari. Ara en els panells veiem que el proper serà d'aquí a 7 minuts cap a l'Hospitalet. En canvi, en sentit contrari, cap a Arenys, Calella o Maçanet no n'ha passat cap. Alguns passatgers que arriben i pregunten, és el primer que fan a l'informador, i alguns ens expliquen que arriben, com per exemple, de Canet, que han hagut d'arribar fins aquí a Mataró amb autobús i ara han pogut marxar amb tren des d'aquí. Sentim un dels passatgers.
Sí, hoy parece que sí se está recuperando la movilidad. Yo vengo desde Canet y salió uno a las 5:38 por ahí, pero es el único que ha pasado hoy. Los otros no han pasado todavía. Vengo de Canet, me tocó tomar un autobús de las 5 y algo. No hay.
¿No te ha llevado a Barcelona?
No, el que pasaba ahorita venía solo hasta acá. Entonces aquí quedamos ahorita a buscar solución con mi prima para continuar.
A l'estació de Mataró només hi ha un informador que demana als passatgers fer cas a la megafonia i no als panells informatius.
I l'R2 Nord, la circulació es va restablir ahir a última hora.
A la resta del servei, arrepenent com sentíem aquest matí, un cop el sindicat de maquinistes ha comprovat durant tota la nit la seguretat de la xarxa. Antonio Carmona, portaveu de Renfe Catalunya.
I seguirà treballant tota la nit per complir les exigències de seguretat que requereix recuperar el servei i d'aquesta manera podrem arrencar el servei amb la major normalitat possible.
Tot i això, es mantenen les mesures de transport alternatiu.
El govern ha contractat 100 autobusos més i es mantenen aixecades les barreres de la C32 al peatge del Garraf.
Avui a quarts de nou, al matí de Catalunya Ràdio, parlem amb la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque.
Ahir vam parlar amb el ministre de Transports, Òscar Puente, va admetre la històrica falta d'inversió i llançava aquest avís després de l'accident de Gelida.
També habrá que valorar cuándo y en qué condiciones no conviene mantener el servicio. Yo creo que eso también es un elemento que está sobrevolando, obviamente, en las reflexiones que hay que hacer.
Tot plegat ha derivat també en retrets polítics al govern de Salvador Illa.
Esquerra reclama dimissions si no hi posen remei. Junts parla d'incompetència i demà ha convocat la seva cúpula a la Catalunya del Nord per abordar-ho.
Si no es veuen capaços de fer funcionar el país, que deixin pas.
El govern ha comès un error greu.
En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé.
La que sí que continua tallada és l'autopista AP7 entre Martorell i Vilafranca en sentit sud.
El tall continuarà com a mínim fins demà. Trànsit confia que avui hi hagi menys problemes que ahir a les vies per on es desvien els cotxes. La C32 va doblar la intensitat mitjana habitual. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
Per tant, ens emplacem aquesta visita de dissabte per donar novetats. Però sí que ja podem avançar. El que era un tall d'hores en un primer moment, ja vam dir que es convertia en un tall de dies i que segurament continuem pensant que serà un tall de dies.
La pàgina web de Renfe, que hem dit que no funcionava, de Rodalies, sí que ja funciona i també hi ha un missatge que diu que ja es restableix avui el missatge al servei de Rodalies de Catalunya. I més enllà de la mobilitat, la Unió Europea veu com una victòria que Donald Trump hagi retirat la seva amenaça militar per conquerir Groenlàndia.
Brussel·les anuncia un paquet d'inversions per reforçar la seguretat a l'Àrtic després de la cimera de líders europeus celebrada ahir a la nit.
Us avança també aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Les pèrdues del sector ramader per la pesta porcina africana s'enfilen fins als 75 milions d'euros.
El preu del porc ha caigut un 23% des del brot de pesta. Unió de Pagesos tem que quan s'acabi el brot no es recuperi la confiança del mercat asiàtic.
I la coproducció catalana aconsegueix 2 nominacions als Oscars.
A la millor pel·lícula internacional i al millor so, parlem de Cirat, Laia Casanovas, de l'equip que ha liderat el so ahir al Catalunya Nit.
Estic supercontenta, és que és algo com històric l'haver aconseguit aquesta nominació, que sigui la primera vegada d'un equip femení nominat als Oscars, que em sembla increïble a dia d'avui que sigui la primera.
El 15 de març es coneixeran els guanyadors.
I repassem ara les portades de la premsa. Joan Vilaplana.
Rodalies protagonista, evidentment. El servei es restablirà quan els maquinistes aprovin l'estat de la xarxa, diu La Vanguardia. El sindicat de maquinistes manté en suspens Rodalies, llegim El Periódico, i caos persistent és el titular del Punt Avui. Encara sobre trens, però ara l'accident de Còrdoba, portades del Mundo i El País. Els primers han entrevistat el primer guàrdia civil que va arribar a la zona zero del sinistre. Diu, ens van dir que només hi havia un tren, ningú va parlar de l'Àlvia. I El País d'una gran foto de portada, una peça de Lirio que va sortir disparada i recull paraules de la interventora quan va avisar del xoc. Altres temes de portada, a l'Ara, Groenlàndia, sobre el suposat pacte de Trump i Rutte. Sense nosaltres no hi ha acord. I cultura, la rave de Cirat rep 2 nominacions als Oscars. El Periódico, inici de campanya a l'Aragó, titula que el PP mesura les seves forces en Vox i que el PSOE prova l'exministre Alegria, i sobre Davos, El Mundo recull les paraules de Zelensky, explotant contra Occident. Porten Maduro a judici, però no a Putin.
I avui es desperten amb 3 graus, al migdia podrien arribar als 8, i a Cambrils ara mateix en tenen 6, amb una màxima prevista de 15. Serà un dia amb sol i tranquil, però demà tindrem ventades molt fortes i neu en cotes baixes. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Tenim un front que entre la pròxima matinada i dissabte al migdia podria deixar precipitacions amb neu en cotes baixes de 600 metres, no es descarta algun moment 400 metres. En general, precipitacions passatgeres que cauran a la meitat nord, si bé en alguns llocs de les comarques del nord-est, a Girona, podrien quedar una mica més estancades. Atenció al vent tot el cap de setmana, especialment fort a la meitat sud de Catalunya i en alguns moments a les cotes altes del Pirineu. Diumenge, en general, més sol, però amb noves nevades a la tarda al Pirineu.
I avui que s'ha de restablir el servei de Rodalies arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Abans d'ahir, el conseller Dalmau, amb funcions de president, va dir-nos que ens enfrontaríem a una jornada complicada a Rodalies. El dia posterior, ja ho sabeu, va ser de col·lapse total sense cap mena de servei a tot el país. Ahir, la consellera Paneque ens deia que el restabliment del servei seria progressiu i el resultat d'aquesta informació és que avui els catalans encara no saben si podran desplaçar-se a la feina. Doncs per ser un govern que es defineix com eficaç, la seva capacitat de gestió és bastant millorable. La ironia de tot plegat és que aquesta aturada és fruit del desig d'un sindicat, el de maquinistes, sobre el qual la Generalitat no té cap mena de poder, per molt que amenaci amb expedientar els treballadors de Renfe. Des d'aquí, per tant, felicito els partits catalans que van permetre als maquinistes continuar amb el conveni laboral espanyol. La situació, comptat i debatut, continua sent absolutament intolerable.
Despertes amb l'Equipo A.
Sí, senyor, bon dia. Avui aquesta mítica cançó, segur que molts oients l'han reconegut, només sentir els primers compassos.
I què ha passat?
Un 23 de gener, però de l'any 1983, la cadena NBC estrenava The A-Team, l'Equip A. Recordem que l'argument girava entorn a aquest comando compost per quatre dels millors homes de l'exèrcit americà que van ser empresonats per un delicte que no havien comès. No van trigar a escapolir-se de la presó en què es trobaven reclosos i, tal com predicava a l'inici de la sèrie, avui, buscats encara pel govern, sobreviuen com soldats de fortuna. Si vostè té algun problema i se'ls troba, potser els pot trucar. Va ser un èxit rotund i es va emetre fins al 8 de març del 1987.
I els primers oients també del matí que han trucat als matiners de Catalunya Ràdio, què han explicat avui?
En aquest cas, explicar-nos com funcionaven aquestes primeres hores del servei de Rodalies. Ho ha fet la Iolanda, que ens ha trucat des de Cubelles, per dir-nos que avui, finalment, sí, s'ha pogut enfilar el tren. Ets el tren, ja, Iolanda?
Ja soc el tren, el de les... Jo agafo el tren a Segur de Calafell, el sí. De les 5:26 no ha passat, però ha passat ahir 40, i, doncs, Molt bé.
Hi havia molta gent a l'estació, Iolanda. Que hem explicat avui als matiners. I a tot això, quan són festes, on?
Avui engega la festa del barri de Sant Antoni de Barcelona a partir de 7:45, nit de trabucs i foc organitzat pels trabucaires de Sant Antoni.
Pam, pam, pam!
Pam! I a les 8, sopar, jove...
Però
amb...
això?
No, a mi m'agrada... No, no, però els trabucaires està
sí,
bé.
Quan no t'ho esperes, pam!
Has d'estar sempre previngut pels trabucaires, Ricard. Ja. I a partir de les 8, hip-hop amb la Molecular a la plaça Universitat de Barcelona.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs les declaracions de l'actriu Margot Robbie, que ha explicat que durant el rodatge de Sims Borrascosos ha generat molta codependència del seu company de repartiment, Jacob Elordi.
I'm so...
Margot Robbie explica que normalment ella ja genera aquesta dependència amb els seus companys de feina, però que amb ell ha estat més intens. Ha dit que estava sempre pendent d'on estava en Jacob, que si no el trobava, diu, es posava de mal humor.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Marina Tort, treballadora del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències Lluís Companys, a Barcelona. Fa 50 dies que el sindicat CGT manté una convocatòria de vaga indefinida pel que consideren una precarització del servei. Ara, Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a Creu Roja, l'entitat responsable, entre altres coses per la possibilitat que no hagi respectat els serveis mínims. Tort, a més, avisa que portaran el cas als jutjats.
La secció sindical i les treballadores afectades posaran demandes pels danys generats reclamant indemnitzacions a l'entitat.
La Creu Roja respon que presentaran al·legacions contra l'obertura del procés sancionador i defensa que han actuat segons la normativa vigent.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir la sessió amb crescudes sòlides per la relaxació de les tensions comercials entre Trump i la OTAN sobre Groenlàndia. L'IBEX 35 ha repuntat un 1,28% i avui obrirà des dels 17.660 punts. A Wall Street els índexs també han reprès les pujades, amb els inversors contents per les dades macroeconòmiques. El PIB dels Estats Units avança un 4,4% respecte a fa un any i és la millor dada en els últims dos anys. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Nen, va, ajuda'm. Agafa el drap i passa'l per la barana. I vés amb molt de compte de no despertar el drac.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per a residents. Entrades ja a la venda.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Un minut mal comptat i seran 6:45 del matí. Seguim repassant la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I us podem explicar a aquesta hora que l'actual portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, es postula per ser candidat de la formació independentista a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès. El Juntaire es proposa rellevar l'actual alcalde socialista, Francisco Romero, a les eleccions municipals del 2027. En una entrevista al mitjà penedesenc, el 3 de 8, Pujol diu que vol ser alcalde de Vilafranca per fer que la vila brilli i que hi passin coses bones. Ara Pujol haurà de ser ratificat i proclamat de manera oficial a través d'una assemblea presencial de la secció local de Junts a la capital de l'Alt Penedès. I més coses, atenció a aquesta data, perquè hi ha una nova convocatòria de vaga de metges a l'estat espanyol. Estan cridats a aturar-se 5 dies cada mes fins al juny a partir del 16 de febrer. Metges de Catalunya, que fa uns dies es va integrar al comitè estatal, ja ha avançat que la protesta a Catalunya tindrà una convocatòria pròpia per interpel·lar directament al Departament de Salut. I encara en salut, la sang del cordó umbilical és millor que la dels adults per tractar l'anèmia de nadons prematurs extrems, és a dir, els nascuts abans de la setmana 28 de gestació.
És la conclusió d'un estudi de l'Hospital Clínic i del Banc de Sang i de Teixits, el segon d'aquest tipus a tot el món. Actualment, aquests nadons se'ls tracta amb transfusions d'adults, però l'estudi confirma que la sang de cordó evita complicacions i millora el pronòstic dels nounats. Sentim Miquel Alsina, és especialista en neonatologia de l'Hospital Clínic.
Quan nosaltres fem servir la sang de cordó, aquesta sang conté un 80% d'hemoglobina fetal. Què vol dir? Que quan passem aquesta sang a un nadó prematur, estem mantenint el seu perfil d'hemoglobina. Què passa si nosaltres passem una transfusió de sang adulta? Pugem els globus vermells i, per tant, el transport d'oxigen millora. Però què passa? Que estem passant l'oxigen de forma molt ràpida als teixits. I això tampoc és bo.
Actualment a Catalunya es fan transfusions a prop de 500.000 de nadons prematurs a l'any a partir de sang provinent de donants adults.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una jove de 20 anys i 4 menors d'edat, 3 nois i una noia d'entre 15 i 17 anys, acusats de pallissar 2 menors a Igualada, la noia.
Els fets van passar a finals de desembre. Durant la matinada, les víctimes van tenir lesions greus i van haver de ser traslladades a l'hospital amb ferides importants. La jove de 20 anys ha de passar a mans del jutge i la resta a la Fiscalia de Menors. D'altra banda, els Mossos ja han fet les primeres identificacions en l'agressió grupal que dissabte passat va deixar Argentona al Maresme. 3 persones ferides, una de les quals amb una lesió al crani. Els fets van passar durant la festa major d'hivern al poble. La investigació continua oberta.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat.
Segons fonts policials, els fets van passar ahir a la tarda a l'interior d'un local sense activitat comercial. Els agents van rebre un avís que a l'interior del local se sentia una forta discussió. La víctima ha mort per ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions. De moment, no consta cap persona detinguda.
2:03. Avui la cultura la comencem amb bones notícies perquè la coproducció catalana Cirat ja fa carrera cap als Oscars. Ha aconseguit 2 nominacions, Marta Viana.
La pel·lícula d'Oliver Lache aconsegueix nominació als Oscars a la millor pel·lícula internacional i al millor so. Sentim Laia Casanovas de l'equip que ha liderat el so ahir al Catalunya Nit.
I supercontentes. És que és algo com històric l'haver aconseguit aquesta nominació, que sigui la primera vegada d'un equip femení nominat als Oscars, que em sembla increïble a dia d'avui que sigui la primera.
El 15 de març sabran qui són els guanyadors.
Més detalls, Valeria Obereda.
Oliver Lache considera que estar nominats amb la competència que hi havia és una proesa i posa en valor la feina de l'equip i que reconegui un projecte tan singular.
Un miracle, no?, d'una pel·lícula amb Cirat, no?, que és una pel·lícula tan radical, que estiguin en aquesta escaparate, no? I estic molt content per els companys, no? Bueno, nunca m'imaginava, no?
El director de Cirat reconeix que competiran amb dinosaures, com la noruega Valor Sentimental, que opta 9 estatuetes. I si ens fixem en el podi de les més nominades, Els Pecadors ha fet història. S'ha convertit en la pel·lícula que ha aconseguit més candidatures, 16. La segueixen una batalla tras otra amb 13 nominacions, Frankenstein i Marty Supreme amb 9 i Hamlet amb 8. Valeria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I bones notícies perquè creix lleugerament l'hàbit de lectura de llibres.
L'any passat, al conjunt de l'Estat, el percentatge de lectors en el temps lliure va arribar al 66%, això és mig punt més que el 2024. Són dades del baròmetre d'hàbits de lectura de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya que fa incís en l'augment progressiu que hi ha de lectors de còmic. Ara, un 14% la població llegeix còmics, un 38% més que ara fa 5 anys. Daniel Fernández és president de la Federació.
Si sumamos el còmic, que evidentemente también es lectura, por primera vez se supera el 70% de la población española que dice leer libros por ocio, no por estudio, en algún momento del año. Eso es una magnífica noticia que viene también refrendada por el hecho de que los jóvenes siguen siendo grandes lectores.
Segons aquest informe, Catalunya se situa per sobre de la mitjana i es manté com una de les tres comunitats on es llegeix més, darrere de Madrid i el País Basc.
Parlem ara de teatre.
Hi ha una miniatura mògul del segle XVII on se la representa nua i plorant.
Carme Portacelli estrena Maria Magdalena a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, basada en l'obra de Mikhail de Kock. Vol ser una reivindicació de les dones que han estat esborrades de la història. Està protagonitzada, en aquest cas, per Ariadna Gil.
Marta Vivas.
El muntatge entre poètic i visual és una conferència, és un concert líric, una representació, un joc, una ficció, una ciència-ficció, fins i tot, per deconstruir el personatge i evidenciar la distorsió de la història. I és que de Maria Magdalena sabem que va ser una pecadora i una prostituta que Jesús va perdonar. Això és el que ens ha explicat el públic de l'estrena.
Maria Magdalena és una figura important de la religió cristiana.
Entenc que l'obra va de no saber ben bé qui és Maria Magdalena.
Era una amiga de Jesús.
La de Jesús, no? La que s'havia liat amb Jesús o alguna cosa així.
El TNC aquest any, tenyit de lila, ha trobat el seu mite i porta un nom bíblic. Maria Magdalena. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I queda només una setmana per rememorar aquest moment.
A mi que tants de cops ja parla.
Aquest és Lluís Llach, ara fa 50 anys, al concert al Palau d'Esports de Barcelona que va fer el gener del 1976.
I la setmana vinent el Barnasant rememorarà aquesta actuació de Llach amb dos concerts al Palau de la Música. Seran els dies 27 i 28 de gener. La direcció musical anirà a càrrec de Manel Camp, que en el seu moment ja va fer els arranjaments pel concert del 76. Llach actuarà al costat de veus com Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, que ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio què suposa per ell actuar en un concert com aquest.
Aquest disc, el vinil, tenia quan era petit a casa i quan vas començar a tocar la guitarra, de les primeres coses que vas fer és treure les cançons d'aquest disc en la guitarra. O sigui, imagina't la càrrega emocional que té per a mi.
El concert s'inclourà al repertori original íntegre d'aquell concert del 76 amb 19 temes i 8 músics de l'escenari.
I encara sobre música un apunt més, el director d'orquestra Jordi Savall ha estat reconegut amb el Premi Ernst von Zimmer de Música 2026, considerat el Premi Nobel de la Música. 7 minuts i les 7, ara els esports, Robert Prat.
El 15 de març, eleccions al Barça, Ter Stegen reconeix que s'ha fet molt dur deixar el Futbol Club Barcelona per anar al Girona, Pedri estarà un mes de baixa, el Madrid a judici per contaminació acústica pels concerts al Bernabéu, a l'Euroliga de bàsquet, Villarban, Barça, a partir de 3 quarts de 9.
I ara el comentari esportiu amb la Marta Garcia.
Només hi ha 40 llicències, 8 d'esportistes considerats d'elit. Això davant de les, per exemple, gairebé 7.000 dels Països Baixos. Tampoc hi ha cap pista on entrenar-se. I malgrat això, Nil Llop ha fet història i s'ha classificat per als Jocs Olímpics d'hivern. Este jove de l'Hospitalet de Llobregat fa patinatge de velocitat, una disciplina tan poc habitual així que ja fa anys que va haver d'emigrar per poder-se entrenar a un cert nivell, perquè, repetisc, en tot el país no hi ha ni una sola pista reglamentària. El 14 de febrer complirà un dels seus somnis, el de convertir-se en esportista olímpic, i això ja no li ho lleva ningú. Se ho jugarà tot en una prova que dura poc més de mig minut, uns 35 segons. Que eixe dia tots tinguem clar el context amb què Nil Llop ha arribat fins ací, perquè el mèrit és immens.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
Bonpreu i Esclat.
I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Sobre l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix hi ha 8 graus a Figueres, 9 al Masnou i 0 graus a la Seu d'Urgell. El temps serà molt canviant els pròxims dies. Avui s'espera un dia tranquil, amb força sol, potser alguns núvols a les comarques de l'oest, poca cosa. Demà, canvi. Amb un front que ens creurà entre la pròxima matinada i dissabte al migdia, pot deixar precipitacions sobretot al centre i nord de Catalunya i, a més, amb neu en cotes baixes de 600 metres, en algun moment una mica per sota. Nevades en general dèbils, precipitacions dèbils, però que en alguns llocs del nord-est podrien quedar una mica estancades a les comarques de Girona. D'altra banda, el vent s'espera que sigui molt fort tot el cap de setmana, al centre i sud de Catalunya, potser en alguns cims del Pirineu. Diumenge, temps una mica més tranquil, però encara ventós i amb nevades que reactiven a la tarda al Pirineu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la Setmana Màgica i vine a Disneyland París amb el Com Viatges volant a Iberia. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Si dissabte juga la final de la Supercopa Femenina de Futbol, dissabte hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid que ja va plantar cara a Montjuïc.
Segueix la final de la Supercopa a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
Dissabte, a partir de 6:45, Barça-Madrid a la TDG.
La transmissió de la Germà. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Estarem molt pendents del restabliment de Rodalies després de l'acord d'ahir per reprendre el servei. Al matí de Catalunya Ràdio, amb els serveis informatius de la casa, estarem desplegats arreu del país per explicar com evoluciona la jornada.
A 9:45 entrevistarem Sílvia Paneque, portaveu del govern i consellera de Territori, sobre aquest restabliment de Rodalies.
Quan passin 5 minuts d'un quart d'11, una nova edició de la secció El Dilema. Avui ens plantejarem si val la pena anar a macroconcerts.
I a les 11, entrevista a Lluís Llach.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Ahir a temes pendents vam seguir de prop el caos ferroviari a Catalunya. La Marta de Sant Celoni, una afectada habitual pel mal funcionament de Rodalies, ja no podia més.
Bravo, programa aquí. Bravo, lo de hoy ya es bueno. Si lo digo, me llevan presa.
Doncs no ho digui, no ho digui, senyora.
Estoy para pegar fuego en la estación.
No,
hombre,
no, no.
Que ya os paré. No, no, que estoy muy loca, no, ¿eh? Que estoy muy loca. Pues yo no quiero andar desquiciar a los de Rodalías. El puente, en la mil, la miel y todo. Pues voy a pegar fuego a todos.
No, cali foc enlloc.
Aquest matí em presento. Aquest matí em presento a la meva hora.
A la teva hora, molt bé.
Gilipollas.
Bueno, ja
a la estació de Sant Saboni, vale? No,
però vostè ja sabia que això no aniria bé.
Clar,
que ja normal,
no sabia jo no sabia res, perquè no sabia aquí nadie informa de res. Que a mi me dicen, demà restableix el servei, pues yo voy, que soy imbécil, que soy gilipollas.
Sí que és veritat, Jovany, que molts ho vam pensar, que sí.
No,
sí,
claro,
sí,
no,
però,
fàcil,
però
no?
Ja havia d'anar pensant que potser hi havia una mica d'alteració en els horaris.
Claro, que va ser des del plató, no?
No, és el plató. No, avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
És un bon dia per recordar que el genocidi d'Israel contra el poble palestí no s'ha aturat, que l'alto al foc va ser una pantomima, que el que ha aconseguit és que Palestina desaparegui dels titulars i, per tant, continuï desapareixent del mapa, com ja ho fa des de 1947. L'exèrcit i els colons sionistes continuen assassinant civils a Gaza i a Cisjordània dia sí, dia també. En quin món volem viure? I què estem fent per aconseguir-lo? Preguntar-nos quines polítiques i narratives tenim a casa que estan contribuint al genocidi palestí i si no és el nostre racisme institucional un reflex perfecte del que Europa ha exportat al món. Dic jo.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per torrapa, que ja hi ha ambient. Però recordeu, el bon català no torra pa, el bon català crema pa i el grata, perquè no s'ha inventat encara una torradora que no canviï la velocitat de torramenta segons si la mires o si no. Això sí, sempre amb la torradora amb branes laterals, el tres peus o la forca, que abracen la llesca grossa de pa de pagès. La torradora americana aquesta de ranura central és una plaga invasora, colonialisme domèstic, adaptat al pa de motlle industrial, una fossa abissal on van a morir engrunes i crostes, inabastables per qualsevol estri de neteja. I can't promise you anything. There's nothing to give that you don't have. If I could, I'd promise you everything. But I'm not sure how much good there is in that. Well, maybe one day when I'm famous, I'll buy a private jet and we can fly to where the rain don't reach the ground. Or maybe we could just get older and we'll watch the sun turn colder and I'll make you toast when you say you're feeling down. I can't promise you anything. There's nothing in this world you couldn't get. And I bet that when the sun explodes, you'll find a way to argue with the dead. 'Cause you're far too goddamn beautiful to fade into the dirt. So you will build us both a mud hut to shelter from the worst of this unrelenting heat. And I'll make toast over fires when we're running out of plant life left to eat.